A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Hola, hola. Benvinguts i benvingudes una vegada més al Piscolabis, el podcast dels cultius culturals.
I, bueno, la Rosa per primera vegada que ens fa l'entradeta.
Bravo!
Oh. A més, que són tantes veus, perquè avui en exclusiva l'equip al complet. Semblava que no ho aconseguiríem mai, però aquí estem.
I tant, i Rosa, com es viu en directe des de l'estudi?
Doncs em fa molta il·lusió estar amb vosaltres aquí, després de quasi tres temporades i bé, què puc dir? En exclusiva, l'equip al complet i sense retards de streaming, així que molt contenta.
Exacte, i a més, no només tenim a la Rosa, sinó que tenim a la nova incorporació, Alba Valiente. Hola.
Hola.
Oli.
I no res, comencem el capítol. Avui parlarem de poesia, que ja feia molt de temps que no parlàvem de literatura.
I ara, com que sempre convidem a una beguda refrescant, avui direm que us poseu un Churchill, que ens posem poètics i comencem.
Avis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més.
Bueno, i primer de tot, Maria, ens has d'explicar què és això d'un Churchill, si us plau.
Bueno, aviam, he de dir que això m'ho ha posat algú al guió i jo no sabia què és, però ho he buscat ara mateix. I un Churchill és...
Bueno, la Rosa és la que t'ho ha posat.
Sí, crec que trobaràs una entrada, però a veure què he trobat.
Aquí fica què és. Posava suc de pinya, whisky escocès,
ui,
vodka...
La Rosa fa cares que no li està...
A veure, Rosa, què és el Churchill?
He de dir que hi ha un còctel que es diu Churchill i que és això que dius, Maria,
vale.
Però el que em referia és una llimonada que es fa amb sifon o aigua amb gas, llimonada natural i sal. I, de fet, l'origen... Bé, no està molt clar quan o per què va sortir, però es diu que va sorgir a la ciutat d'Esmirna, a Turquia, a principis del segle XX, i que suposo que Churchill en aquella època estava molt de moda internacionalment, així que li van posar el nom de Churchill.
I segur que porta sal, perquè sí, jo vull provar això, eh?
Sí, sí, és molt important la sal, perquè llavors fa que hi hagi més espuma quan un cop poses l'aigua amb gas, així que proveu. És molt hidratant, també.
I si te'l veus fumant un puro com Churchill, ja...
és Tempes.
Rodonet, exacte.
Bueno, comencem el capítol i avui no tenim convidat i tenim convidat. Com altres vegades ens ha passat, el convidat no ens acompanya a l'estudi, però... tenim una petita entrevista, uns quants clips, no?
Sí, Gavino, tenim un parell de clips perquè, de fet, el convidat d'avui ens va citar en un bar que es diu Noé o Noelia, com tothom el coneix, al centre de Tarragona, i és un d'aquells bars, com diu el nostre convidat, aquells parroquians, no? Semblants doncs, a aquells doncs, que es van descriure en aquell llibre que, de fet, Guiomar, tu hi vas col·laborar.
Sí, el llibre Mil bars contats, que era un recull de contes que passen en un bar... I eren bars, a més, típics de Tarragona.
Amb solera.
Consolera, exacte.
Oh, bars amb solera.
I avui tenim aquesta entrevista, no?, amb l'artífex, que és Juan González Soto.
Exacte, el Juan, pels habituals del cultiu ja sabeu qui és, perquè vam col·laborar fa uns anys fent la presentació del poemari Mariátegui, un poemari que continuava l'estela de Martellus, i de fet l'última entrada al blog del cultiusculturals.cat està dedicada al seu últim poemari, que és Tiempos que no existen.
Imagino que pel que dieu és un poeta, aquest senyor.
I de ser així, imagino que haureu parlat de poesia.
I, bueno, podríem dir que sí, no? Ara veurem...
Anem a veure el primer clip, a veure què ens diu el Juan. Clip.
Bueno, verdaderamente...
Por ahí.
La poesía, como cualquier arte, no sirve para nada. Es un aparato, un artefacto, un mecanismo, un procedimiento verdaderamente inútil. Es evidente. Pero siendo como es innecesario... Perdón, siendo como es inútil, es súper necesario. La poesía, como que el arte, pues te da una visión en la cual la belleza se aúna con la inteligencia. El poeta y el lector de poesía, yo soy un gran lector de poesía, creo que soy un poeta mediocre, pero soy un gran lector de poesía. El lector de poesía percibe belleza, reflexiones profundas. Mira, mira esos equilibrios y desequilibrios que hay en el mundo, mostrado por el poeta, por la poesía, por el poema que sea. La poesía es un término muy, muy genérico, ¿no? El poema es el objeto que se acerca al lector, ¿no? Y el objeto que colabora, que configura el poeta. La poesía es inútil, es... no sirve para nada, vamos, esto es cierto. Pero es necesaria, porque te crea una reflexión profunda acerca de las cosas, ¿no? Que pueden ser elementos sencillos, una anécdota vivida en la calle, una conversación con un amigo, un paseo, un recuerdo así fortuito. Esos elementos en el poeta, hacen mella en el poeta. Y el poeta, a partir de eso, y de su fin, de su reflexión, y de su paciencia, que es también importante, y su prudencia, crea, genera pues uno, dos, cinco, seis versos, los que sean, y hace configura un poema. Y eso es muy, creo que muy necesario. Porque en definitiva, el mundo, no sé muy bien de qué está hecho el mundo, ¿no? Pero muy a menudo me place pensar que también está hecho de belleza. Que puede ser un cuadro, puede ser una escultura, puede ser una pieza musical, y puede ser un poema también. Porque esa belleza no son bellezas creadas de modo natural, sino son creadas por el hombre, por el ser humano. Y yo creo en el ser humano, creo que el hombre es capaz de configurar la belleza, de crearla, de propalarla, de expresarla, de nombrarla. Y el poeta en este caso es muy particular, porque su habilidad consiste en mover las palabras. Para empezar, creer en ellas, que es fundamental. Para empezar, pensar y creer firmemente que la palabra tiene un sentido y puede conformar, sí, un hecho, una vivencia. Y después, juntándolas con otras, es capaz de demostrar una belleza muy particular. Creo que la poesía es absolutamente inútil, pero es absolutamente necesaria. Eso está clarísimo. Y no solamente lo pienso yo, lo piensan muchos poetas y lo piensan muchísimos sectores de poesía. No sé, pero me sospecho que igual pensarán quienes aman la música y quienes la crean, quienes hacen cine, quienes lo visitan, quienes visitan y ven cuadros y quienes los hacen, en fin, que en definitiva el arte es muy, muy necesario, absolutamente necesario. Poner duda en eso sería pues empezar a dudar de la humanidad en definitiva, ¿no? Esas son cosas.
Bueno.
¿Qué? Perquè jo ja he parlat amb ell, però bueno, nosaltres que clar, no heu estat amb ell...
És que ja he anat dient, no?, tot el que jo volia comentar, no?, de la poesia, no?, que és com que ens ajuda a viure el dia a dia, no?, ens ajuda a sortir de la realitat, i pues, igual que el cine, igual que...
L'art, no?
Igual que l'art, bueno, l'art en general, no?, que no serveix per res, però serveix per molt.
És molt necessària, no?
És sí, no, no sirve per a nada, però és necessari. Després ell ja ha anat dient, no?, les pintures, el no sé què...
A mi jo m'he apuntat quatre coses, no? La primera frase, que és la poesia, com qualsevol art, no sirve per a nada. Que jo crec que com a entradeta és meravellosa. Llavors, o sigui, ha utilitzat, és inútil però necessari, no? Jo penso que és com mai una contraposició, no, de conceptes és tan clara, no?, per entendre alguna cosa. I m'ha agradat molt també que ha parlat de la bellesa, perquè al final és com tots els poetes, no?, s'inspiren en la bellesa. Però ha estat bonic perquè no l'ha associat, no?, a un factor natural, sinó que l'ha associat com a algo creat per l'ésser humà, no? I al final ha dit que creu en l'ésser humà, no? Jo crec que és important, no?, perquè en el moment social que vivim, a vegades creure en els éssers humans és complicat.
Però és crear bellesa, no?, en el sí, fons. Sí, vull sí, dir que sí. La bellesa no és una cosa, no?, atzarosa, no? Vull dir,
sí, sí,
l'has
crea.
De crear.
Nosaltres com a creadors, sí, com a creadors de la bellesa, creadors de l'art i... La poesia,
i també
sí, sí.
Ha parlat com a admiradors del propi art i de veure'l i de com la forma d'escapisme, que encara que no serveixi per res, és necessari. Com ha dit la Maria, ja és difícil creure en l'ésser humà moltes vegades en aquest moment, llavors si no tens aquesta forma d'escapisme igual t'enfonses.
L'evasió, no? També.
Exacte.
I jo... Ai, perdó, Rosa, tu volies dir alguna
cosa? Sí, o sigui, només volia comentar que hi ha tocat molts factors i jo realment no estic d'acord amb el que diu que la poesia és inútil, perquè aquesta visió de l'utilitat és molt materialista, no?, com l'utilitarisme, però sí que és útil per fer la gent feliç, potser, o per despertar emocions que d'altra manera no es podrien despertar.
Bueno, per això és necessària, no?
Vull clar, dir... clar, no dic que no sigui necessària, però...
És aquest oxímoron, no? En el fons, la poesia, no? És això, no? Utilitzar aquestes...
aquestes metàfores,
aquestes metàfores, no?
No?
Aquestes, no, aquestes figures literàries, no? I en el fons ell ho defineix com un poeta, no? Una figura literària. Crea un oxímoron. Comença, no? Ara potser ho estic dient malament, la figura literària, estic quedant aquí fatal. Vull dir, corregiu-me, no, sí, és... no estic dient bé.
Ara, ara que és època d'exàmens.
Jo volia fer un últim apunt, que és com que quan hi va haver la pandèmia, no? Que no podíem sortir de casa, no? Que vam estar confinats, molta gent, no, va revalorar el que era, per exemple, l'art, no? La literatura, a llegir, no? A l'escoltar música, a l'apreciar coses, no? Que abans de la pandèmia, doncs, eren, passaven molt més desapercebudes, no? Vull dir, jo penso que és el que tu dius, no? De valorar una mica l'art, no? I més en moments així més, poder, més complexos.
Sí, de fet, no sé si se'ns ha oblidat ja això, però vull dir, tinc la sensació que ràpidament hem tornat a la vida que teníem, i allò que semblava, diu, ui, ho estem vivint tots al mateix moment, allò de saldremos mejores, bueno, no sé jo si ha quedat,
saldremos peores.
No sé si ha quedat res de tot allò, no? Però ojalà, ojalà.
Exacte, sí, sí.
Efectivament, la figura és un oxímoron.
No és un retrueca, no.
Bé, per anar avançant, perquè tenim un segon clip del Juan, on també obre altres coses. En aquest cas li hem preguntat, ja directament per la seva poesia, que de fet, doncs, si ens esteu veient pel YouTube, aquí tenim algun dels seus poemaris que ens acompanyen a l'estudi. Per tant, a veure què ens diu el Juan, doncs, sobre la inspiració de la seva pròpia poesia.
Claro, ¿qué me inspira a hacer versos? Lo comenté antes en definitiva, ¿no? Cualquier tipo de hecho que ocurre en la vida, una anécdota particular, una escena que contemplo, un paisaje, algo que oigo, es casi casi la piedra de toque que causa o que me lleva a intentar hacer un verso, componer un poema. Evidentemente el verso, el poema está ahí, ¿no? Está ahí en la vida diaria, en lo vivido. Ahí es donde está el punto de partida. Pero claro, eso es hacer un verso o hacer un poema, componer un poema, ¿sí? Ahora, si una persona o yo pienso en un libro entero, en un poemario, o sea, en un corpus, en un sistema, en un amplio conjunto de poemas, ya no consiste en visitar anécdotas o visitar un paisaje o visitar una situación concreta, ¿no? Ahora consiste en maquinar algo más profundo o más delicado, ¿no? Para hacer un poemario hay que pensar ya en una elaboración más sosegada. En mi caso concreto, tengo un punto de partida y es lecturas. El músico, estoy seguro de que el músico ha de oír mucha música para comprender música. Igual el cineasta para hacer películas o el pintor para pintar. El poeta ha de, el novelista también, ha de leer mucha poesía para poder degustar los equilibrios, desequilibrios, en fin, la melodía, los elementos fónicos que funcionan en el poema. Yo leo mucha poesía e intento encontrar en ella, pues yo qué sé, elementos que me conmuevan. Eso por un lado. Y dos, o sea, que también forma parte de cómo escribir poesía, que es leyéndola. Y un elemento fundamental, fundamental, fundamental es, a mi entender, esto es mi opinión personal, saber que el tema, hay muchos temas poéticos, ¿no? El amor, la amistad, la ausencia de la persona querida, si la tristeza generalizada, la alegría también, son temas fundamentales, la muerte en general, por ejemplo, ¿no? O en particular. Pero hay un tema central que es el que a mí más me empuja a hacer versos, ¿no? Que es el tiempo. El tiempo es, creo que, el concepto fundamental. A partir de ese concepto ya aparecen otras ramas, ese es el tronco central, hay ramas, muchas, las que quieras. Que puede ser amor, puede ser muerte, puede ser distancia o ausencia o compañía. Entonces el tiempo es el tema central. En mis poemas siempre es, ¿cómo decir? Es el asunto o tema, punto clave al cual quiero asistir, ¿no? Si hablo de un poema de amor, el tiempo forma parte de esa evolución. Si hablo de la ausencia de una persona querida, un ser querido, el tiempo forma parte de esa evolución. Si me, en fin, reparo, me detengo a contemplar con, en fin, con dulzura y maravilla un paisaje, una buena compañía, el tiempo también forma parte de ese asunto. Creo que en definitiva, yo, particularmente yo, escribo poesía porque leo poesía, porque en la vida hay muchos elementos que me conmueven y me llevan, me empujan hacia la poesía, y sobre todo porque hay un tema fundamental que de otro modo no sé tocar, que es el tiempo. El tiempo yo no sé tocarlo con prosa, con ensayos, ni sé tocarlo con una novela, ni sé tocarlo en, qué sé, con una película, porque soy incapaz de dar vueltas a la moviola de una cámara de cine. La poesía creo que es capaz, con su cadencia, con su musicalidad, con su ritmo, con su juntura de palabras, es capaz, a mi entender, de nombrar un tema para mí esencial del ser humano, que es el tema del tiempo. Creo que es el elemento clave que nos diferencia de cualquier otro tipo de ser, planetario o interplanetario. Es la conciencia del tiempo. El ser humano tiene conciencia del tiempo. Y dado ese hecho, vienen los demás problemas, claro, que son tantos.
El Vaya. Temps, eh? A més, aquí que som historiadors, una física, vull dir que aquí toquem Déu el temps des de llocs diferents.
I veia preguntita, eh? Li has fet, veia preguntita, no? De com crees i per què crees...
Però t'inspira, no?
Que t'inspira, vull dir, que ja al llarg de la història de l'art hi ha milions i milions d'escrits de diferents corrents, de diferents tipologies, de diferents ideologies, de com es crea, per què es crea, saps? Com el gran tema.
Déu-n'hi-do. I la majoria... sempre responen una cosa molt similar, que és, i ell ho ha dit, elementos que me conmueven, l'emoció. Al final, el que et genera l'emoció és el que, no? Pues un músic, una cançó, un poeta, un poema, no? Jo què sé, un cineasta, pues una pel·li, no? I el temps, i a mi m'ha agradat molt el temps. O sigui, que utilitzi sempre el temps és present en tota la seva poesia, i és guai.
No? Un present que ja no existeix, no? Perquè ja ha passat, no?
És el temps fugit, no? Tan famós, això. I m'ha agradat molt també allò de que, o sigui, escriu de qualsevol tipus de fet, no? Com el costumbrisme. O sigui, m'agrada el fet d'escriure sobre qualsevol cosa. Que la poesia no ha de ser algo molt erudit, ha de ser algo que ens pugui arribar perquè t'hi pots sentir identificat, no?
Que pot ser final, qualsevol cosa del dia a dia.
Clar, no? És com deixant darrere, no? Potser aquesta part més de la poesia... com a més com per, fet per poetes, però com perquè ho escoltin poetes també, no? O perquè ho llegeixin poetes. No? És com la poesia per tothom, no? Que arribi a tothom, i a mi això m'agrada. És una altra visió, però m'agrada.
Bueno, de fet, això no està en el clip, no? Però relacionat amb el que tu deies, no? El Juan sempre insisteix molt també amb el fet de que tothom pot llegir poesia, la qüestió és començar a llegir-la. És a dir, que a vegades fa por o la gent no s'enfronta i dius, jo és que no l'entiendo, no? És que potser no t'has posat a llegir, no? La poesia.
No li has donat una oportunitat d'obrir i llegir dues línies i tancar, ja està. I amb això... ja comences.
És evident que la poesia et fa pensar, no? És a dir, és una qüestió de que, bueno, que té una musicalitat, no? Que té un ritme, que té una imatge, que té un llenguatge, no? I per tant, pues, hi has d'entrar.
Sí, m'ha agradat que hagi parlat de que l'home és l'únic ésser humà que és conscient del temps. Al final, doncs, que faci poesia també tenint aquest rerefons és molt positiu, crec que també, perquè a vegades ens oblidem d'això, no? Ens oblidem que tenim un temps finit i va bé que les arts també ens recordin.
Bueno, jo és que no, el temps ja sabeu que és una obsessió que tinc, llavors no pararia, perquè des de que, no sé si us recordeu, no sé si fer historiografia, final de curs d'historiografia amb la Coral Quadrada, aquell treball que ens va fer, el títol era El temps, i ara ompliu-lo com vulgueu. Pues a mi allò em va marcar i des d'aleshores és una obsessió que tinc amb el temps.
Vamos allá.
Però bueno, com sóc el passat del temps, també en aquest programa, crec que podríem estar mil anys parlant sobre poesia, però tenim una altra secció. I Rosa, estàs aquí, pues... tot teu,
avui és el meu dia.
Secció en directe.
Som-hi, doncs. Doncs he de dir que quan vaig veure que el tema de l'episodi d'avui era la poesia, va ser una mica... ostres, o sigui, fa tants anys que no llegeixo poesia, m'hi he de posar en algun punt, però he intentat en aquest episodi enllaçar la poesia amb un tema bastant d'actualitat, així que comencem. El novembre de l'any passat es va llançar al mercat el famós ChatGPT, o ChatGPT, crec que ho dieu aquí.
Sí.
Ja fa temps que la intel·ligència artificial conviu amb nosaltres, els assistents virtuals, Siri, Alexa, Google, xarxes socials, amb la personalització d'anuncis i anàlisi de les preferències de l'usuari, tots els anuncis que veiem. però aquest chatbot ha suposat un abans i un després en el que era la intel·ligència artificial. Des d'alumnes que fan treballs amb ChatGPT, potser l'Alba ens podrà parlar una mica després, a programadors... A programadors que realment amb la seva vida professional també utilitzen ChatGPT per programar parts de codi, no? Al final també tenim una infinitat d'empreses que s'han interessat moltíssim per aquesta nova eina i invertiran en el futur per tal que els seus productes també es puguin aprofitar, puguin fer ús d'aquesta intel·ligència artificial. Però com suposo que heu vist, potser ChatGPT no està lliure de controvèrsia i malgrat tenir detractors i crítics sembla que s'està fent camí cap a la normalització. Llavors, quin opineu vosaltres de tot plegat? L'heu fet servir fins ara? Sabeu el que és?
Clar, jo cedeixo el meu torn perquè jo m'he enterat avui d'això, però jo no ho coneixia.
Hola, em dic Guiomar i visc el neolític.
Ja. En otro tiempo.
Em sap greu. Així que teniu la meva paraula.
Bueno, jo acabaré molt ràpid, perquè a mi em fa por, realment. Vull dir, pensaré molt...
Bueno, és que la revolució de les màquines està al caer, eh?
I
fa molts anys que ho dic, això.
Ja. I jo només faré un miniapunt, perquè no és exactament el ChatGPT. Jo sé que faig servir perquè, bueno, escriure més o menys crec que en sé, però jo, per exemple, de disseny i tal, no. Llavors sí que utilitzo algunes eines que a mi realment, vull dir, fan que sembla que sàpiga dissenyar, saps? Ja està, aquest és el meu apunt i ja us cedeixo a la Maria i a l'Alba a veure què ens heu de dir.
Jo, jo he de dir que, o sigui, he estat més al cas de què és el chat GPT per aquest any, eh? Vull dir, des que estic com a docent al 100%, i sí que és veritat que, bueno, jo a les meves classes no m'hi he trobat, però sí que tinc companys que feien classes a quarts de l'ESO, batxillerats, etc., que s'han trobat realment amb treballs fets completament per intel·ligència artificial. I com ho han detectat? Doncs perquè s'han fet un usuari i si tu al chat GPT li fiques has escrito esto? Diu, sí, he sido yo.
Informació de servei a tots els docents de Catalunya.
Exacte, feu-vos un usuari del chat GPT per detectar. I després perquè també sí que és veritat que, aviam, el nivell de redacció dels alumnes d'avui en dia en general és baix. És bastant baix i clar, quan algú et redacta d'una manera molt pueril i després no et posa coses com les causes socioeconòmiques...
No gens menys, o
fa servir paraules que dius, és que això no ho fa servir tu habitualment, no? Llavors se'ls hi veu una mica el plomero. I jo hi ha un punt, com diu el Gamino, que a mi també em fa molta por. Però crec que va sortir una notícia recentment que va dir que ara estaria obligat qualsevol usuari que utilitzés ChatGPT a... o sigui, que sortís en algun lloc la referència de que jo s'havia fet...
Citar-ho, no?
Utilitzar-ho...
Com una bibliografia.
Sí, alguna cosa així. No sé ben bé com va, però alguna cosa així. I fa una mica de por perquè crec que estem deixant d'aprendre a fer coses tan senzilles com era fer un treball, buscar informació, extreure l'important, fer una síntesi, no? No. Arribarà un dia que no ho sabran fer, però l'Alba segur que dirà el contrari, perquè és alumna.
Recent graduada.
Exacte.
Jo crec que va cundir molt el pànic en el moment en el que va sortir el novembre, que semblava que el món s'hagués d'acabar el dia següent i que tancar ordinadors i tot, i tampoc, o sigui, tampoc s'ha acabat tant el món. I a tot el que sortia feta la trampa, sortia la correcció de la trampa. O sigui, el GPT, si li preguntes... et diu què ha fet, què no ha fet. Llavors crec que d'aquí és salvable i s'ha copiat tota la vida. O sigui, s'ha copiat a paper, s'ha copiat en gomes, s'ha copiat a la part del darrere, la calculadora. No són les noves tecnologies qui ha ensenyat a copiar.
Però això, més que copiar, és crear, no? Vull dir, que... No, bueno...
És un art, copiar és un art, una mica.
Vaja.
Nosaltres tenim un recurs que es deia, 1, 2, 3, el rincón del vago. Us en recordeu,
sí,
no?
Sí,
però el rincón del vago era que tu, algú feia un treball, i el pujava.
Bueno, ja, d'acord. Ja, bueno, sí, té un petit matís diferent, no?
Sí.
Però, bueno, en fi.
Se segueix utilitzant el rincón del vago en totes les lectures i tot això. Ja són
clar, per resumir els llibres. Clar, resumir els llibres.
Ara ChatGPT aprendrà de tota la base de dades que hi ha al rincón del vago.
Clar.
Ja serà la bomba.
ChatGPT, Mercè Rodoreda.
ChatGPT, queda molt millor ChatGPT.
Bé, doncs, ja tenim algoritmes i intel·ligència artificial que ens va a les redaccions. Llavors, la següent pregunta és com de lluny estem que aquest mateix giny pugui publicar llibres de poemes, no? El 1950, el matemàtic Alan Turing, potser us sonarà, perquè entre d'altres va treballar desxifrant codis nazis pels aliats, durant la Segona Guerra Mundial i va construir una de les primeres computadores modernes, ens va proposar un test per discernir si una màquina mostra o no un comportament intel·ligent. No sé si a vegades heu tingut aquesta por de dir estic parlant amb un servei d'atenció al client, estic parlant amb una persona o estic parlant amb una màquina.
De fet, perdona que et talli, però aquesta és la premissa de la pel·li Blade Runner, que és un senyor que es dedica a pillar robots, que són robots tan perfectes que semblen persones, i llavors ell té com una manera de discernir si realment és un humà o un robot. Blade Runner.
Doncs...
També és un llibre, també. El podeu llegir.
Doncs aquest senyor, el senyor Alan Turing, va proposar un test que era precisament per fer això. Actualment ja hi ha alguns algoritmes que han pogut passar aquest test, però bé, se segueix utilitzant per distingir entre un humà i una màquina. De fet, els famosos captchas estan fent exactament això, demanar ajuda humana per discernir si aquella informació prové d'una màquina o una persona.
Perdó. És allò que et diu...
Busca
el semàforo i no eres un robot?
Sí.
O fica... Està l'autobús.
Sí, vale.
Fica, això què vol dir? No hi has de ficar no sé
vale,
què.
És això. Sí, vale. Hosti, que interessant, no sabia això.
De fet, hi ha dues funcions. Una serien els números i les lletres que heu de posar. Això és per discernir si és humà i màquina. Crec que el de les imatges també està fet per popular bases de dades pel futur, quan els cotxes puguin anar... sols, completament, perquè ara mateix és molt difícil a les ciutats, per exemple, identificar si una persona està creuant el carrer o no, vull dir, perquè hi ha molts inputs que tens en una ciutat, doncs això també crec que s'està populant per això. I bé, la paraula de CAPTCHA, de fet, conté el nom de Turing. O sigui, CAPTCHA vol dir en anglès Completely Automated Public Turing Test, to tell computers and humans apart. O sigui, us puc traduir, a veure, la meva traducció en anglès dinàmica... el test de Turing públic i automatitzat completament per dir si els ordinadors, bueno, per discernir si són ordinadors o màquines. Però també sabem que hi ha màquines creant obres d'art i per tant intentant emular i transmetre emocions. Tenim per exemple DALL-E 2, Stable Diffusion o Midjourney, no sé si sona alguna d'aquestes eines.
El Midjourney jo el conec. Jo he de dir que no em sembla malament, és a dir, jo he vist obres d'art, he vist il·lustracions creades amb el Midjourney. Clar, és al final, tu tens la idea com a persona humana, tens la idea de dibuixa'm això i això, i ell ja t'ho dibuixa.
Llavors, jo, perdó,
vull dir, al final és...
Estic totalment en contra d'això.
Vale.
Perdó, perquè si tu no saps dibuixar... La vida d'estar donant una lliçó, dedica't a una altra cosa.
No, perquè el món de l'art és diferent.
No, perquè si tu tens una emoció, la pots plasmar de 50.000 formes que sigui d'una manera que tu no se't dona bé.
Però tu tens unes eines que la tecnologia et va donant. Igual que Dalí, per exemple, pintava molt bé, però pintava molt bé perquè feia com unes calcografies... I feia primer una foto i després el dibuix. Ah, això què?
Ja, Guiomar, no dibuixar, però ell Dalí utilitzava el seu traç i ell, o sigui, volcava les seves emocions en el llenç. Aquí, la màquina...
Tu volques les emocions en una eina que t'està donant un servei. Jo
no pots volcar les emocions en una eina, jo crec que no.
Perdó.
És un tema controvert.
Bueno, estamos hablando de arte contemporáneo.
Les
ja
eines
està.
Que et dona també internet per fer art de manera amb intel·ligència artificial, l'emoció que plasmen a vegades són persones amb 7 dits, vull dir, no està tampoc tan,
clar, vull
tan
dir que
a fondo.
Sí, que tampoc està perfecto, però bueno... Jo vaig a favor d'utilitzar les eines per al món de l'art, però bueno, no passa res.
Jo vaig amb la Maria.
Jo no, perdoneu,
si no
potser...
Dibuixar, hi ha gent il·lustradora...
No passa res, no és cap batalla, eh?
És que no fa poc va guanyar un concurs d'un quadre fet per intel·ligència artificial i el tio, quan rebia el premi, va dir ho he fet amb intel·ligència artificial, sí, i va ser molt fort.
De fet, en parlaré més tard, però sí.
La Maria fent spoilers. Tu no t'havies trobat perquè no estaves en directe a l'estudi.
No, ja veig, ja.
Perdó, Rosa.
Això és el que passa quan els companys estan tan ben preparats que ja...
Sorry.
Bé, perdó. Un últim apunt amb això de les obres d'art amb intel·ligència artificial. Vaig estar mirant alguna web què no podia fer, i a partir d'una descripció, realment, les imatges que generava, almenys en aquella web, eren molt de videojocs, per el que vaig veure. No sé si sempre és així o hi ha molts tipus diferents, però... Bé, va ser curiós. I pel que fa al text escrit, tornant al tema de la poesia, doncs també hi ha diverses webs que generen poemes a partir del concepte inicial. No li he preguntat a ChatGPT que em faci un poema encara, però si voleu provar-ho, m'ho dieu a veure si què us sembla. He agafat una altra web i l'input que li vaig donar va ser roses blanques, a veure què m'escrivia. Clar, els generadors d'aquests, la majoria m'imagino que són en anglès, així que tinc un poema en anglès, no us el llegiré tot, l'he traduït una mica i us llegiré una estrofa, a veure què us sembla. I he de dir que en anglès intenta seguir les rimes, en català, doncs, òbviament no, però a veure què us sembla. De Roses Blanques em va dir això. Pures i verges, en bellesa brillen. Roses blanques, radiants com un somni. Pures com la neu, brillants com la llum. Regnen supremes a la vista del jardí.
Bueno. Clar, és a dir, intenta fer un poema, però al final és una mica poema del col·le.
És que a mi m'ha vingut primària.
Poema del col·le, sí.
Quinto de primària, fes un poema.
Clar, vull dir que aquí és on guanyem, l'ésser humà guanya la màquina. Que realment,
saps?
Que no sap rimar.
Clar, no sap, no...
Però ojito a la següent frase, perdoneu. Cada pètal és suau com el tacte d'una ploma.
Oh!
Aquesta frase ja no és tan pueril, jo crec. Però bueno, perdó, eh? Bueno, no sé.
Sí,
evoluciona de cinquè de primària a tercera
d'ESO. Sí, fa un assoliment satisfactori.
Molt bé.
Entesos. Segons l'investigador en psicologia cognitiva Keith Holyoak, estem encara en un període de transició, quan parlem de l'estat de la poesia generada per ordinador. El canvi de mentalitat és, en el fons, entendre que els algoritmes que empren intel·ligència artificial ja no solament segueixen un seguit d'instruccions d'entrada donades, com era abans, sinó que són capaces d'aprendre de moltes fonts d'informació diferents i que, per tant, ja no és possible preveure el resultat donats uns paràmetres d'entrada. Però què passa amb la poesia? Per avaluar la poesia generada per un ordinador, fem una pausa per recordar què fa que un text funcioni com un poema. Un poema reeixit combina contingut intencional amb jocs de paraules estèticament agradables, com la metàfora i altres varietats de simbolisme, juntament amb els diferents tipus de similituds sonores i limitacions de forma. Per automatitzar aquest procés, l'algoritme d'intel·ligència artificial ha de buscar en diferents fonts existents i ha de seleccionar les combinacions que s'adequin més. Fins ara s'ha vist que per cercar i aglutinar fragments de text, les màquines són les millors. O sigui, en dos segons et fan un resum de dos llibres de 500 pàgines. Però el que és, a l'hora de ser creatives, el que dèiem una mica ara, doncs encara estan bastant enrere.
Clar.
I tornant a ChatGPT, per donar un exemple, si li demaneu que es completi la frase «El cel és», de les més de 50.000 paraules que l'algoritme ha après, sempre triarà la paraula «blau», perquè és la més comuna. Ara, que si el que volem fer és poesia surrealista, com els publicats a l'obra Els camps magnètics d'André Breton i Philippe Supal del 1919, on els poetes escrivien sense control conscient o censura, o un haiku, el típic poema japonès, doncs la intel·ligència artificial suposo que us faria bons poemes. Però clar, si voleu crear un sonet shakespearià, doncs encara no estem allà.
Ja arribarà, no? Ja arribarà la intel·ligència artificial, això.
Sí.
I dominaran el món.
En qualsevol cas, la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se i expandir-se en més àmbits de la nostra vida, com tota tecnologia, serà una espasa de doble fil. Per una banda ens farà la vida més fàcil, però per l'altra canviarà completament la forma que tenim d'interaccionar amb la resta del món, un món on ja no només ens comunicarem amb altres persones, sinó que també ens comunicarem amb màquines, a un nivell molt més intens i explícit que el que fem actualment. Però no patiu, sempre ens quedarà el test de Turing, que us comentava abans, per descobrir si a l'altra banda de la pantalla hi ha una màquina o una persona. Si manteniu una conversa amb una màquina, hauríeu d'identificar que ho és en aproximadament uns 5 minuts, diu. Si no, variants del test proposen que feu preguntes com quin any vas néixer, si et diu el 2023, doncs és una mica estrany.
És que és lo de Blade Runner, és que el protagonista de Blade Runner fa això, els hi va fent preguntes d'aquestes, tipus quan vas néixer, què vas sopar ahir, no, què tens aquí escrit.
Exacte, quants braços tens.
Exacte.
I com hem dit, aquest test no és infal·lible, però pot ajudar en molts casos. La majoria d'algoritmes encara no han passat el test avui en dia. I fins aquí.
Jo vull dir que m'ha semblat molt interessant, la veritat. En general, el capítol ha sigut molt interessant avui. Que bé, Rosa, que hagis vingut. Però crec que ens hem de convidar perquè anem ja una miqueta justets de temps. I dir allò de fins aquí el capítol d'avui.
Recordeu que ens podeu escoltar i veure'ns el diumenge a les 12 a YouTube. O potser el dissabte, depèn del nàstic.
L'estic ja acabat la temporada.
Llavors el diumenge a les 12. Bueno, s'intentarà, no? Agrair a Ràdio Ciutat de Tarragona aquest espai que ens ha cedit, i en especial a Lluís, el nostre tècnic de so.
I bé, ens tornem a escoltar d'aquí 15 dies amb un capítol que ja veureu lligarà molt bé amb el que acabeu d'escoltar.
Nosaltres som la Guiomar, la Maria, la Rosa, el Gavino i l'Alba. Som l'equip del Cultius Culturals. Ens podeu seguir a Twitter, Instagram, Facebook, ara també a TikTok, i al nostre blog cultiusculturals.cat.
Fins la propera.
Adéu.
El Piscolabis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.